Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella diumenge a Sant Antoni de Portmany. L'home està acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi, dos de lesions, tres d'amenaces i el trencament de l'ordre d'allunyament. Precisament, la germana de la víctima, Isabel, ha assegurat als jutjats que la polsera antimaltractament de la dona va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, l'agressor.
El Ministeri, però, ho nega, diu que els operadors que vetllen per aquests dispositius varen mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. La víctima, de 31 anys, roman ingressada en estat crític. Tot d'una ho ampliam en aquest dimecres, dia 18 de febrer. Jornada en què també estan pendents de la investigació per la mort violenta d'una dona de 49 anys i la seva filla, una nina de 12, a Castelló.
El pare i marit va avisar que hi havia els cossos sense vida al seu domicili. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima de 300 metres. La dona, a més, estava inscrita en el sistema Biogen.
I tot quan hem sabut també que el director adjunt de la Policia Nacional ha dimitit després que un jutge de Madrid l'hagi citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Els fets haurien passat el mes d'abril, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior al seu domicili amb un vehicle policial. Una vegada a l'habitatge s'hauria produït l'agressió.
I avui continua la vaga convocada pels metges. Serà la tercera jornada.
Serà la tercera jornada, com dèiem, el segon dia hi va provocar la suspensió de 3.300 consultes i 95 operacions. La vaga s'allargarà fins divendres i es repetirà cada mes fins al juny.
I els que sí que han arribat a un principi d'acord són els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca i la direcció.
L'acord preveu ampliar el personal amb més de 50 empleats i la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
I de la política, el Pla del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei presentada per Vox sobre migració.
Entre d'altres coses, el text insta el govern espanyol a promoure incentius i bonificacions fiscals a les empreses que contractin a persones de nacionalitat espanyola. Aquest punt ha comptat amb el vot a favor del PP i de Vox.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha tombat la proposició de llei presentada per Vox que pretenia prohibir el burca i el niqab en espais públics.
Només hi han votat a favor el Partit Popular i UPN. La resta de formacions han matisat que no estan a favor que s'obligui a les dones a tapar-se la cara, però asseguren que el text de Vox no és la solució.
I en els esports, el tenista Jaume Amunà estarà un mes i mig de baixa. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El santanyiner ha confirmat que ha patit una lesió al braç dret i, a més de donar-se de baixa del torneig de Doha, també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari a Indian Wells i Miami. El pla de Munar es tornarà el pròxim mes d'abril per així poder disputar la gira europea de terra batuda. I en bàsquet, Inés Jiménez no continuarà a l'Azul Marino. La jugadora mallorquina, que va arribar aquest passat estiu, ha demanat sortir i no continuarà a l'equip líder de la Lliga Challenge.
I avui tindrem un temps tranquil, a l'espera, però, d'una nova entrada de vent fort a partir del vespre. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que tindrà dues meitats clarament diferenciades. Al llarg del matí, el vent encara bufarà fluix i, per tant, això també permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les. Això sí, a mesura que ens acostem al capvespre, el vent de llebeig començarà a agafar força, bufarà moderat i, per tant, començarem a notar més complicacions en el mar. D'altra banda, quant al cel, també al llarg del matí tindrem més presència de núvols, tot i que a partir del migdia, primeres hores del capvespre, el sol es començarà a imposar. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar aproximadament entre els 18 i els 21-22 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Vilafranca, 12 a Pòrtol i 13 a Alaró. A Menorca, 13 graus a Mahó i 12 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 13 graus a Eivissa i 14 a Sant Miquel.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Toni Sastre, Ansel López i Caterina Bany començar.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte agressor de la seva exparella diumenge a Sant Antoni de Portmany. La jove de 31 anys roman ingressada en estat crític. Aquest dimarts, la família de la víctima, que també va ser agredida, ha testificat als jutjats que la polsera antimaltractament va fallar. El ministeri, però, diu que l'aparell sí que va funcionar. Ivonne Aranyón té més detalls.
La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància d'Eivissa acusa el detingut del delicte de temptativa d'homicidi, dos delictes de lesions, tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. A les portes dels jutjats, la germana de la víctima, també colpejada per l'agressor, ha explicat que va ser ella qui va avisar la Guàrdia Civil quan l'home ja feia 15 minuts que havia irromput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant i agredint la víctima. Sentim Isabel, germana de la víctima.
Llamé jo, sí. Sí. Sí, porque no sonó ninguna alarma. Hay una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura que la pulsera de l'agressor sí va funcionar i que els operadors de la sala Cometa van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. Precisament el 8 de gener havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament als jutjats d'Eivissa per garantir millors nivells de seguretat davant una aproximació sobtada de l'agressor. Una petició que encara no ha obtingut resposta. La víctima continua ingressada a l'UCI de la Clínica del Roser en estat crític.
Mentrestant, a Mallorca, un home ha estat condemnat a 34 anys de presó per violar la seva filla menor d'edat durant gairebé una dècada.
L'Audiència Provincial ha imposat aquesta pena per tres delictes d'agressió sexual i imposa una multa de 15.000 euros. La sentència, que encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior, considera provat que el condemnat va agredir sexualment la seva filla quan ella tenia entre 4 i 13 anys, aprofitant els moments en què es quedava sol amb la petita.
I també estan pendents com avança la investigació per la mort violenta d'una dona de 49 anys i la seva filla, una nina de 12. Aquest dimarts, a Xilxes, a Castelló, l'Ajuntament decretarà avui 3 dies de dol oficial al municipi i es guardarà un minut de silenci en record de les víctimes.
Se suposa que el pare i marit les ha trobat mortes en un habitatge del municipi després que un familiar li enviés una foto de la filla menor assassinada. Ara bé, fonts de la investigació expliquen que la dona estava inscrita en el sistema Biogen i fa uns dies, després de valorar la seva situació, es va apreciar risc mitjà. A més, l'home tenia un ordre d'allunyament de 300 metres fins al 2027. La Guàrdia Civil n'investiga els fets, que va més lenta de l'habitual, aquesta investigació, perquè els testimonis són persones sordmudes i no descarten cap hipòtesi. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
I avui ha de passar a disposició judicial l'home arrestat dilluns com a presumpte assassí de la seva exparella Benicàssim, també a Castelló.
La delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat el crim com a masclista, de manera que s'eleven a 7 les dones assassinades en mans de la seva parella o exparella aquest 2027. Presumptament la va apunyalar aquest dilluns mentre era al seu lloc de treball, que era un centre de salut. Ahir es va fer un minut de silenci institucional en record de la infermera. En aquest acte, la delegada del Govern espanyol a la comunitat, Pilar Bernabé, va condemnar la violència de gènere.
A la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y, por supuesto, a todos los discursos negacionistas que no contribuyen y no ayudan a combatir uno de los principales terrorismos que se produce en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista.
Hem de recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre la factura, tot i que sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
I aquestes darreres hores també hem sabut que el director adjunt de la Policia Nacional, el cap operatiu del cos, José Ángel González, ha dimitit aquest dimarts després que un jutge de Madrid l'ha citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Els fets haurien ocorregut el mes d'abril passat, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior al domicili amb un vehicle policial. Hauria estat un cop dins l'habitatge quan suposadament González l'hauria agredida fins que la suposada víctima en va poder fugir. Víctima i agressor havien mantingut una relació en el passat.
Hem arribat a les 7 i 9.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I avui dimecres els metges estan convocats a la tercera jornada de vaga consecutiva. El segon dia ahir va provocar la suspensió de 3.300 consultes i de 95 operacions.
He venido a hacerme unas analíticas y la verdad que nos han dicho que puede que se pierdan por el camino y que tengamos que volver a repetirlas.
Primero vinimos a preguntar, vivimos cerquita, y hemos preguntado si estaba la doctora y la doctora estaba.
Me han atendido, bueno, un poquito más tarde, pero me han atendido bien.
M'han atendido molt bé.
Un dia més, els facultatius es concentraran a les portes dels hospitals, com fan tota la setmana.
A Sant Llàtzer, ahir sortiren amb pancartes per reivindicar una regulació laboral pròpia, diferent a la resta de sanitaris, i també que finalitzin les guàrdies de 24 hores. El metge Javier Rubio defensa que les decisions que pren un professional que du tanta estona a l'hospital no són les mateixes.
Tenemos un desgaste muy importante, y no solo tenemos ese desgaste, sino que, además de eso, tratamos con personas. Las decisiones que tomamos a las 7 de la mañana cuando llevamos 23 horas trabajando no son o pueden no ser las mismas que tomaríamos a las 11 de la mañana cuando llevamos 3 horas trabajando. Esto creo que es muy fácil de entender.
Rafael Ginard, traumatòleg de Sant Llàtzer, critica que les plantilles no són suficients per atendre els residents i també a la població flotant.
Hi ha moltíssims metges que, però moltíssims, se calcula que un 15.000 aquest any, que joves que no tenen cap problema anar-se'n a altres països, una vegada formats aquí, els hi és molt més rentable partir a l'estranger, fer una nova vida a l'estranger, i ens estan quedant amb plantilles molt disminuïdes.
Les mobilitzacions es repetiran cada dia fins divendres i estan convocades durant 4 setmanes més, repartides fins a final de juny.
I els que sí que han arribat a un principi d'acord són la direcció dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors. L'acord preveu ampliar el personal a més de 50 empleats i la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
Els responsables d'SFM ja han creat els estatuts perquè aquesta comissió pugui començar a funcionar. Serà dia 9 de març, en el marc del Consell d'Administració de l'Empresa Pública, quan la Comissió de Seguretat en Circulació quedarà constituïda. Pel que fa a l'increment de la plantilla, el Comitè d'Empresa ha puntualitzat que haurien de ser maquinistes, personal de manteniment i també personal de taller. La contractació dependrà de la Conselleria de Funció Pública i no de Serveis Ferroviaris de Mallorca. És Ricardo Mas, president del comitè.
La carencia de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles. Por lo tanto, la empresa nos ha tendido la mano para llevar a cabo esa ampliación de plantilla en todos estos términos y será la pieza fundamental que nos lleve a desactivar los paros. Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
En matèria de seguretat, el gerent de la companyia pública, José Ramón Horta, s'ha compromès a la compra d'un vehicle que, després dels dies de mal temps i ventades, recorrerà tots els trajectes per enretirar elements que puguin haver caigut sobre les vies. Per a Horta, la seguretat en circulació és l'objectiu principal de l'empresa pública.
Los intereses, tanto de la parte social de la empresa como de la gerencia, pues son coincidentes. Aquí queremos todo lo que sea seguridad es positivo. Y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
Una de les qüestions que més preocupen els treballadors són, però, els passos a nivell per a vianants que encara queden en diferents punts dels trajectes. Segons el seu parer, suposen el problema més gran per a la circulació.
I encara continuem parlant de qüestions relacionades amb la mobilitat a Formentera. La regulació de la circulació de vehicles està pendents de dues opcions. La primera, reduir l'arribada de turistes, de turismes contaminants, de manera progressiva, però sense rebaixar-ne el nombre que poden accedir a l'illa. Planteja un sostre de 1.000 pels turismes de visitants. La segona, la de mantenir les mateixes condicions que va tenir el programa la darrera temporada, és a dir, continuar amb les tres categories, els vehicles de lloguer, els turismes aibissancs i dels visitants. El nombre de vehicles es fixa en prop de 10.290.
El Consell d'Entitats de Formentera decidirà aquest divendres entre les dues opcions presentades a nit pel conseller insular. La primera alternativa va ser aprovada en el Consell d'Entitats el passat dia 19 de febrer, fixa una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents. Pel que fa a l'opció B, proposa mantenir el sostre de turismes per visitants de 1.730, sense diferenciar els vehicles de treballadors no residents. La consellera de Mobilitat és Verònica Castelló.
Repetim les tres categories que tenim, els vehicles de lloguer, els vehicles dels eivissencs i els vehicles dels visitants, amb les mateixes quotes, tant de cotxes com de motos, que hi va haver-hi en el 2025.
Algunes associacions de l'illa, però, han mostrat el seu rebuig per no haver participat en tot el procés i perquè no hi hagi una opció real de reducció del sostre de vehicles, tal com alguns demanen. Rosa Rodríguez és de l'associació audiovisual de Formentera, Verònica López dels veïns de l'illa de Formentera.
Estava tota la part empresarial, però vecinal i cultural i social. Había tres asociaciones de vecinos.
Seguir con la reducción y paralelamente también mejorar todo lo que es transporte público.
Divendres es convocarà una segona reunió del Consell d'Entitats on es votarà per triar l'opció guanyadora. En tot cas, el període d'aplicació és a partir de l'1 de juny fins al 30 de setembre.
I la plataforma Si els creuers retreu la situació crítica que travessen, diuen, a causa de la baixada dràstica de l'arribada d'aquest tipus de turisme durant l'hivern a Palma. Una preocupació que ha expressat així Jordi Mora, el president de la PIME.
Per primera vegada en molts i molts anys, segurament en dècades, les companyies navieres han deixat d'apostar per Palma. El port de Palma està perdent creuers a favor d'altres ports del Mediterrani. I, per tant, és un tema que ens preocupa moltíssim.
Alerten que amb la disminució dels creuers a Palma, a l'hivern perillen centenars de negocis i llocs de feina. Reclamen ara al govern que faci feina per reactivar el sector durant la temporada baixa. Mentrestant, a Menorca, la campanya de l'Imserso d'enguany durarà fins a 15.000 turistes sènior a l'illa. Els primers ja hi són, pernocten en un únic hotel receptor que estarà al seu 1% del seu rendiment fins a principis de maig. Gemma Carrasco.
L'hotel Almirante Farragut a Ciutadella és l'únic establiment turístic de Menorca que de moment participa del programa aquesta temporada. Ha reobert expressament aquest cap de setmana per acollir els turistes sènior que ocuparan totes les habitacions que té. Allotjarà 1.000 clients cada setmana els propers 3 mesos, cosa que li permet allargar la temporada i estabilitzar plantilles. Sentim el director de l'Almirante Farragut, Salvador Ábalos.
Nosotros apostamos por ello desde hace años y seguimos más que todo por el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestro personal. Es muy importante trabajar 10 meses en Menorca, pues es muy positivo, consideramos.
Els primers turistes de l'Imserso arriben aquests dies de diferents punts de la península a la urbanització de Calen Blanes en plena temporada baixa i en obres, però amb la il·lusió de conèixer altres atractius turístics més enllà de les platges.
A Illa m'han dit que és un parc natural flotant a sobre del Mediterrani. Nosaltres som caminadors, fem tracking allà als parcs naturals, vull dir que farem el mateix aquí. Farem cavalls i hem mirat alguna coseta i tal.
I jo tinc molt d'interès en tot lo dels talaiots i tot.
La comida también, sí, también probaremos a ver qué tal. Nos han hablado muy bien de la caldereta, ¿eh? A ver qué tal.
Puedes disfrutar en compañía con los compañeros.
No serà fins a l'abril que s'incorporarà un segon hotel a l'oferta d'allotjament de l'Imserso a Menorca. La Guamarina és Mercadal amb altres 450 places disponibles.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I en clau polític, el Parlament té una nova sessió de control al govern aquest dimarts, marcada en bona part per les aules. L'Esquerra ha carregat contra el conseller Vera per l'avançament de les oposicions al professorat, Marta Puyalto.
Tant més com el PSIP retreuen al conseller que la decisió s'ha pres de forma improvisada i sense consens. Vera ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar d'aquesta manera a la primera quinzena de juliol. Escoltam el conseller d'Educació en resposta a la socialista Amanda Fernández.
No és de rebut, és incompetència. Només perquè vostè pugui passar un estiu tranquil.
Tot això per garantir els drets dels alumnes a tenir tots els professors des del primer dia, tot això per garantir els drets dels docents a conèixer el més aviat possible el seu lloc de feina.
De les aules també n'ha parlat Vox. De fet, Patricia de las Heras ha qualificat així a l'Esquerra.
No permita, senyor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos. Muchas gracias.
El president del Parlament del seu partit li ha cridat l'atenció, però no li ha fet retirar la paraula.
Creo que la palabra tarados me excede un poco lo admisible. Por tanto, ruego moderemos el lenguaje.
Imposició lingüística a les aules també, segons Manuela Cañadas de Vox, que ha convidat la presidenta del govern a canviar el model.
Pensar si los alumnos de Baleares no merecen una educación más libre y fuera de imposiciones. Y que tal vez entre ambos partidos, podríamos hacer que este rumbo cambiara. En aquestes alçades, tant vostè com jo, hem assumit que hi ha coses que no mos posarem d'acord. I jo li dic que no passa res.
Com tampoc no comparteix Proens l'anàlisi de Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que assegura que els conflictes per l'ús social del català són creixents. La presidenta del govern defensa que les agressions lingüístiques han disminuït durant el seu mandat.
Això no són quatre arreplegats maleducats. Això és una mallorquinofòbia estructural que alimenten els seus companys d'investidura.
Jo no sé què se troba vostè en el seu dia a dia, però jo li puc assegurar que visc en la meva llengua. Me trob amb una societat respectuosa. Senyor Apesteguía, com li ha dit moltes vegades, jo no me trobarà en la confrontació lingüística.
I el govern assegura que defensa un senador per Formentera, però recela que els socialistes no tinguin interessos ocults a l'hora d'aconseguir-lo. Però ens no ha aclarit que votarà finalment el PP al Congrés en resposta a Llorenç Córdoba del grup mixt i a Iago Negueruela del PSIP.
Condicionar el suport a aquesta reforma a hipotètics canvis aliens, però jo no és un argument suficient.
No poner más excusas, es lo que se le pide. Casi le hago una oferta al revés. Vote que sí en Madrid a la defensa de nuestros intereses y absténgase aquí. Absténgase aquí la reforma del impuesto turismo sostenible, del rentacar, de sus propias promesas, de las cuales miente de forma permanente.
La credibilitat de qui avui m'ho ve xerrar de Formentera, quan han abandonat Formentera, davant la pitjor crisi migratòria de Silla, no 30 monedes, no, 3.000 immigrants il·legals, arribats l'any passat i cada volen regularitzar sense escrúpols.
Al Parlament, la sessió ha començat amb un minut de silenci en record del diputat popular Carlos Veramendi.
I el Congrés dels Diputats tramitarà per lectura única la reforma constitucional perquè Formentera pugui tenir un senador propi. Ho ha qualificat així la mesa de la Cambra Baixa i totes les formacions que tenen representants i estan d'acord.
Segons el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, és un acord al que havien arribat precisament amb el PSOE perquè el PP no tingui, diu, excuses per tornar a abstenir-se com ja va fer la setmana passada en el debat de la presa en consideració d'aquesta proposta defensada, recordem-ho, per tres diputats de les Balears en el Congrés. Que ara es tramiti per lectura única té aquest significat per a Vidal.
No hi haurà ponència, no hi haurà comissió, no hi haurà debat de setmanes previs, sinó que es anirà de forma molt més àgil a debat directament a ple. I on es debatrà damunt el text original i esmenes només vinculades al text original. Per tant, així, el Partit Popular es queda sense excuses. Marga Proens es queda sense excuses. I si ella no representa cap pas polític a Madrid, el Partit Popular ho ha d'admetre i ha de dir que ha fet tot el possible.
Si finalment s'aprova al Congrés, després haurà de ser ratificat al Senat.
I també de la política, el ple del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei presentada per Vox sobre migració. Entre d'altres coses, el text insta el govern espanyol a promoure incentius i bonificacions fiscals a les empreses que contractin a persones de nacionalitat espanyola. Aquest punt ha comptat amb el vot a favor del Partit Popular i de Vox.
També insten a l'executiu central a retornar als migrants que, tot i estar en situació legal i no haver comescat delicte, no s'integrin a la cultura espanyola. També defensen fer el mateix amb aquells que cometin delictes greus o que es facin del delicte lleu la seva forma de vida. En canvi, Vox s'ha quedat tot sol amb el punt que defensava l'expulsió de tots els migrants sense papers que ha estat rebutjat pel Parlament.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha tombat la proposició de llei presentada per Vox que pretenia prohibir el burca i el niqab en espais públics. Només hi han votat a favor el Partit Popular i UPN. La resta de formacions han matisat que no estan a favor que s'obligui a les dones a tapar-se la cara, però asseguren que el text dels de Santiago Abascal no és la solució.
La diputada de Vox, Blanca Armario, ha defensat la mesura a la Cambra Baixa.
Nos negamos a que el islam más radical cubra con una tela de retroceso, de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad a cada mujer en cada calle, en cada plaza y en cada barrio de mi país. Porque nos negamos a perder nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad como mujeres españolas. Las mujeres en España son libres y libres van a ser.
I el grup socialista ha rebutjat tots els arguments de Vox. La diputada Andrea Fernández assegura que en la pràctica està tot regulat.
Esta reforma que plantean, por tanto, no aporta nada más allá de derecho penal simbólico, técnica legislativa profundamente desaconsejada y que no es más que puro populismo que en ningún caso va a ayudar a estas mujeres.
La popular Esther Muñoz considera que el burca és una presó de tela, ha dit, per les dones.
El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros.
Junts per Catalunya comparteix que s'ha de regular l'ús del vel integral en espais públics. La seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política. O la dels feixistes de Vox i les extremes dretes amb Abascal al capdavant, o la dels sectaris de Podemos que estan arrossegant a totes les esquerres acomplexades. Han de tenir tots vostès molt clar que a Catalunya sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política, a la catalana manera.
I passen 25 minuts a les 7 del matí. Un home de 89 anys ha resultat ferit greu a Montuïri després que es declarés un incendi a casa seva. La seva cuidadora, una dona d'una seixantena d'anys, ha hagut també de ser atesa per inhalació de fum.
Ha corregut el dimarts al dematí en un habitatge al carrer de Mig. Segons la policia local, les flames s'haurien originat quan un tió ha sortit de la xemeneia i ha calafat la cadira de material sintètic on seia aquest home major. En conseqüència, ha patit diverses cremades al seu cos. La cuidadora, quan ha començat les flames, era una altra habitació de la casa. Ha pogut treure l'home al corral, s'hi ha desplaçat una dotació de bombers de Mallorca que han sufocat aquestes flames. Els sanitaris del SAMU 061 han traslladat l'home a l'hospital de Manacor en estat greu. La cuidadora no ha necessitat ingrés hospitalari.
I just quan fa un mes d'ençà de l'esfondrament d'una teulada a Manacor que va provocar la mort d'un jove de 18 anys, la família continua allotjada en un pis d'emergència cedit per l'Ajuntament. Ara fan una crida a la solidaritat per trobar un habitatge de lloguer que puguin pagar. Avui podran entrar a la casa on vivien acompanyats de la policia local per recollir les darreres pertinences personals que els queden a dins.
Com dèiem, fa un mes que Marcela Hernández i Andrés Flores van perdre el seu fill de 18 anys per l'esfondrament de la teulada de la casa on vivien. A la pèrdua difícil de superar, s'hi afegeix ara la preocupació per trobar un habitatge que puguin pagar.
Nuestra preocupación siempre es encontrar una vivienda. Es muy difícil buscar una casa en Manacor. Son 1.200, 1.500 euros de los alquileres.
Diuen que podrien pagar fins a 900 euros i fan una crida a la solidaritat. De moment continuen al pis d'emergència que els van cedir a l'Ajuntament per 6 mesos. Estan, afirmen, molt agraïts tant de l'ajuda del consistori com també de les mostres de suport rebudes en aquest moment difícils.
Nosotros intentamos eso, un poco de ayuda a la hora de encontrar algo más. Para nosotros, tranquilidad, estar en una casa donde podamos pagar un buen alquiler. Si toca poco más, pues se hace, pero claro, hasta cierto punto.
La casa que es va esfondrar continua apuntalada.
I coneguem ara que és el que destaquen les portades dels diaris editats a les Illes avui entre política i fotografies dels darrers dies de Carnestoltes.
Enterraments de la sardina també són portada molt de mitjans, així és en el cas del Diari de Mallorca, que tria la de Pòrtol i que en titular diu que PP i Vox demanen incentius per contractar espanyols abans que migrants. En parlàvem fa just una estona en aquest informatiu. Última hora, en canvi, du les disfresses en petit, a dalt, a davant la seva capçalera, i en gros, la inauguració de la ruta GR2 126, que va arran demà per 5 municipis del Llevant i que té 100 quilòmetres de distància. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario obre amb una entrevista als sindicats dels cossos de seguretat, que al fil de tot això de la migració demanen, del que demanen PP i Vox, diuen que la delinqüència no té passaport i que el problema, a la fi, és la multireincidència, que és el que es produeix això quan OK Baleares, per la seva banda, l'altre digital es fa ressò de les paraules d'una diputada del partit de Abascal que va dir directament tarats mentals, ho diu textualment, als socialistes per haver prohibit el futbol a dues escoles a Eivissa. Això al Parlament ahir, just quan l'Ara Balears fa un reportatge, precisament parlant d'educació, sobre com es va implementar el català a les escoles durant la transició als col·legis de les Illes. També treuen les darreres desfilades el diari i el periòdic, on han ja cap als diaris editats en paper a les Pitiuses, Però el primer d'ells, el diari, diu que la dona que va ser agredida a Sant Antoni explica que la pulsera antimaltractament no va sonar. És el titular que acompanya quan dèiem aquesta fotografia comuna a tots dos diaris. El periódico, per la seva banda, explica que el govern farà un reglament, ho posa encara en condicional, per frenar les VTCs allà, perquè no es donin més llicències de VTCs. Això just quan el Menorca, precisament, el que diu és que el Consell descarta ara limitar allà l'arribada de vehicles al Manco pel que fa enguany.
Hem arribat ara a les 7:30, fem un repàs dels principals titulars d'aquest matí de dimecres. Decreten presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella diumenge a Sant Antoni de Portmany. L'home està acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi, dos de lesions, tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament.
Precisament la germana de la víctima, Isabel, ha assegurat als jutjats que la polsera antimaltractament de la dona va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, l'agressor.
El Ministeri, però, ho nega, diu que els operadors que vetllen per aquests dispositius van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. La víctima, de 31 anys, roman ingressada en estat crític.
I s'investiga la mort violenta d'una dona de 49 anys i de la seva filla, una nina de 12, a Castelló.
El pare i marit va avisar que hi havia els cossos sense vida al seu domicili. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima de 300 metres. La dona, a més, estava inscrita en el sistema Biogen.
I tot quan han sabut també que el director adjunt de la Policia Nacional ha dimitit després que un jutge de Madrid l'hagi citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Els fets haurien passat el mes d'abril, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior al domicili amb un vehicle policial. Una vegada dins l'habitatge s'hauria produït l'agressió.
I avui continua la vaga convocada pels metges. Serà la tercera jornada.
El segon dia, ahir va causar la suspensió de 3.300 consultes i 95 operacions.
He venido a hacerme unas analíticas y la verdad que nos han dicho que puede que se pierdan por el camino y que tengamos que volver a repetirlas.
Primero vinimos a preguntar, vivimos cerquita, y hemos preguntado si estaba la doctora y la doctora estaba.
Me han atendido, bueno, un poquito más tarde, però me han atendido bien.
Van estar molt bé.
La vaga s'allargarà fins divendres i es repetirà cada mes fins al juny.
I els que sí que han arribat a un principi d'acord són els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca i la direcció.
L'acord preveu ampliar el personal amb més de 50 empleats i la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
I de la política, el ple del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei presentada per Vox sobre migració.
Entre d'altres coses, el text insta el govern espanyol a promoure incentius i bonificacions fiscals a les empreses que contractin persones de nacionalitat espanyola. Aquest punt ha comptat amb el vot a favor del PP i de Vox.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha tombat la proposició de llei presentada per Vox que pretenia prohibir el burca i el niqab en espais públics.
Només hi han votat a favor el Partit Popular i UPN. La resta de formacions han matisat que no estan d'acord que s'obligui les dones a tapar-se la cara, però asseguren que el text de Vox no és la solució.
I d'aquí a uns minuts serem en directe a Pollença. Avui és dimecres de cendra i això vol dir que allà es retira el Pi de Sant Antoni de la plaça Vella del municipi, un moment que cada any congrega més públic, que no es vol perdre la caiguda i el posterior repartiment de trossos del tronc com a record. Tot això en un dia que han començat amb un temps tranquil, a l'espera però d'un canvi. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que tindrà dues meitats clarament diferenciades. D'una banda, a primeres hores del dia, el vent bufarà fluix. Això sí, a mesura que ens acostem al capvespre, començarà a agafar força, bufarà moderat, de llebeig. I això provocarà, entre d'altres coses, que tinguem una situació marítima més complicada al sud-oest de cada una de les illes, a l'espera d'un panorama encara més ventós en vista de mà. D'altra banda, quant al cel, a primeres hores també tindrem més presència de núvols, tot i que a mesura que ens acostem a l'hora baixa s'obriran moltes més clarianes. I d'altra banda, quant a la temperatura, tindrem pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 18 i els 21 graus. Ara mateix tenim a Menorca 12 graus a Ciutadella i 13 a Sant Lluís, a les Pitiuses 13 graus a Santa Eulària i 14 a Sant Antoni, i a Mallorca 11 graus a Alcúdia, 12 a Santanyí i 13 al Port de Sóller.
Informatiu Matí. Esports.
I continuem ara amb els esports quan són gairebé les 7:35 i ho fem parlant de tennis. El tennista Jaume Munà estarà un mes i mig de baixa. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i s'ha donat de baixa del torneig de Doha i també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari. Munà farà feina per poder estar completament recuperat per a la temporada de terra batuda que començarà dia 5 d'abril a Monte Carlo. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la cita de diumenge contra el Riga Letó al Palau d'Esports de Somos en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. El tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible amb el dubte del porter Luan Müller, que arrossega molèsties físiques. El jugador Manolo Piqueras ha parlat del rival.
Bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas difíciles porque un equipo que está entre los 8 mejores de Europa, algo ha hecho bien para estar ahí encima, como tú has dicho, se han reforzado. Vienen sin presión porque quizá la presión sobre el papel la tenemos nosotros, entonces seguro que será un partido igualado, pero todo lo que no sea pasar pues será un fracaso para el Palma.
Fa un any, Piqueras se va perdre la Final Four per una lesió greu. Aquest any està preparat per jugar.
Para mí fue una motivación de poder jugar este año la Champions, así que ya estoy listo para ayudar al equipo y deseando que llegue el domingo.
L'enfrontament entre Palma Futsal i Riga el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 6 a IB3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca torna avui a la feina per començar a preparar el partit contra el Celta de Vigo de diumenge. Pel que fa a la classificació, el conjunt dirigit per Jagoba Arrasate continua en posicions de descens, antepenúltim amb 24 punts en 24 jornades disputades. I a 6 punts del Mallorca hi trobam el Llevant, que és penúltim amb un partit menys que disputarà avui. El partit ajornat contra el Villarreal al Ciutat de València a les 8 del vespre. A la Champions League, el Real Madrid va guanyar per 0-1 al camp del Benfica el partit d'anada del play-off d'accés a vuitens de final amb un gol de Vinícius, protagonista d'un conflicte racista que va aturar el partit durant 10 minuts per presumptes insults d'un jugador de l'equip portuguès. Sentim el que diu en acabar el partit el davanter Kylian Mbappé.
Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que viniese un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto.
I avui és el torn de l'Atlètic de Madrid, que jugarà a domicili contra el Bruges quan siguin les 9 del vespre. L'entrenador matalassé, el Cholo Simeone, ha parlat del rival.
Un equipo que sabe a lo que juega, tiene una muy buena presión. Gente muy rápida en la parte final del campo, así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Més a prop, la Federació de Futbol de les Illes Balears es va reunir amb els 18 clubs de Menorca per frenar la violència als camps. Tot això en la vista als episodis d'agressions viscuts a les darreres setmanes. La Federació i el seu president Jordi Orrach insisteixen en la tolerància zero i aplicar sancions exemplars.
El futbol, com que són tants, al voltant de 200.000 persones que al cap de setmana movem, claro que hem de tenir problemes. Lo que hem de tenir és solucions en aquests problemes. I és amb això que hem de fer feina. Per tant, amb això, amb el Club de Menorca, ahir van arribar una sèrie de solucions, tant confederatives com per part dels clubs, a veure que tenien inquietuds de com fer segons quines coses, però a veure que després tots van firmar aquest manifest on realment tornen de setmana per lluitar contra això.
En motociclisme, Izan Guevara ha firmat la cinquena plaça a la darrera prova oficial de Moto2 al circuit de Jerez. Amb aquests assajos s'ha tancat la pretemporada de la categoria intermèdia i el pilot mallorquí ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2 que començarà dia 27 de febrer a Tailàndia. En gimnàstica artística, el poliesportiu municipal Germans Escales acollirà l'inici de la màxima competició nacional des de divendres fins diumenge. Participaran 26 equips procedents de 5 comunitats autònomes i al voltant de 230 gimnastes. Entre ells hi trobam 3 clubs de les Illes, com són el Club Gimnàstic Palma, el Pla de Marratxí i el Xelska Illes Balears, que a més forma part de l'organització. Escoltam el director tècnic del Xelska, Pedro Mir.
Ser gimnastes també s'ho prenen com una obligació, en el sentit d'entregar-se a la feina. Crec que ser els que sempre ha de donar la cara. És una obligació enfrontar-se amb això i una il·lusió, però la veritat és que és un objectiu també el fet de quedar primera l'any que ve, està clar.
I tancant amb bàsquet, Inés Jiménez no continuarà a l'Azul Marino. La jugadora mallorquina, que va arribar aquest passat estiu procedent dels Jaspers de Manhattan, de la Lliga Universitària dels Estats Units, abandona l'equip de Somos, la jove escorta de Palma, que ha demanat sortir, ha disputat 15 partits amb el líder de la Lliga Challenge.
Gràcies, Gavi. Són ara gairebé les 7:40 minuts.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Diumenge a Bertotze, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4:30, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol-Udeivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i les seccions més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com. Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I continuem ara parlant d'urbanisme. L'Ajuntament de Palma renunciarà a construir en sòl rústic, inclòs en les anomenades àrees de transició. El regidor d'Urbanisme de la ciutat confirma que votaran en contra de la proposta de Vox que preveia classificar com a sòl urbanitzable terrenys rústics. Per defensar la postura dels populars, Fidalgo ha manifestat que la proposta de la formació de Fulgencio Coll respon a motivacions electoralistes.
La campanya electoral ha sido hace poco en Aragón, Y antes lo fue en Extremadura. Pues se ve que algunos están en campaña ya. En fin, nosotros estamos gestionando la realidad y tratando de mejorarla como hicimos el primer día en mayo del 23 y es en lo que estamos.
Mentrestant, a Eivissa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, confirma que les obres dels 500 habitatges de protecció oficial de Can Escandell finalitzaran el primer trimestre del 2027.
Així ho ha confirmat després que el senador per les Pitiuses, Juanjo Ferrer, li demanàs per l'estat justament de la construcció al ple del Senat. Rodríguez ha dit que la nova entitat estatal d'habitatge i sòl edificarà i també gestionarà directament 362 dels 530 pisos d'aquest projecte amb una inversió de 100 milions d'euros. Són el senador, després la ministra.
Las promociones de vivienda pública protegida en la isla de Eivissa, como la de Can Escandell, contaron con la oposición del Partido Popular, pues votaron en contra del plan de vivienda municipal.
Can Escandell es un proyecto muy importante para la isla. Las obras de urbanización siguen su curso con normalidad y está previsto que finalicen este primer trimestre del año 2027.
I s'han posat les primeres mesures per millorar el funcionament del geriàtric de Sant Lluís, que fa mesos que acumula queixes i protestes per part de familiars i de treballadors.
S'han contractat més personal de cuina i el servei de bugaderia s'ha externalitzat. També s'ha nomenat un nou director perquè l'anterior està de baixa d'ençà de fa un mes aproximadament i quan només feia dos mesos que exercia el càrrec. Novetats que ha explicat Carmen Reinés, consellera de Menorca de Benestar Social.
S'ha nomenat també el substitut del nou gerent, que està actualment de baixa. S'està preparant la contratació d'un nou gerocultor. L'Ajuntament ha assumit des del mes de desembre l'externalització del servei de bugaderia i s'han incorporat dues cuineres noves per millorar la qualitat del menjar.
I també a Menorca hi ha hagut el tret de sortida de les polèmiques obres de Rafal Rubí a la carretera general de l'illa. El Consell les inicia, tot i les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que pot tenir en les navetes talaiòtiques que formen part del patrimoni mundial. Gemma Carrasco.
Les obres afecten un tram de 2 quilòmetres i posen punt final a 10 anys de paralització després que l'enllaç a doble nivell projectat quedés aturat a mig construir durant dos mandats del tripartit d'esquerres arrel d'una forta oposició ciutadana. Amb els treballs s'eixamplarà la via, es prohibiran els girs a l'esquerra i es finalitzarà el pont per millorar-ne la seguretat. El projecte compta amb informes de patrimoni elaborats per un expert extern que la UNESCO considera insuficients. Preveu algunes mesures correctores per minimitzar l'impacte amb les navetes. Juan Manuel Delgado, conseller insular de Mobilitat.
Con todo esto, lo que conseguimos al final es dar una alta seguridad a la vía en este importante tramo y concentrado en el cruce. Además, también, atendiendo al informe de patrimonio, lo que se hace, el proyecto también contempla las medidas de correctoras para protección de las navetas.
Les feines s'allargaran durant 11 mesos. Coincideixen en el temps amb la reforma del tram de Talatí, de manera que tot el tram entre Alaior i Maó romandrà en obres fins a finals d'any, com a mínim.
I a Catalunya continua la investigació per aclarir les causes de l'incendi que va deixar un balanç de 5 adolescents entre 14 i 17 anys morts a Manlleu.
La principal hipòtesi és que els menors haurien mort per inhalació de fum en quedar atrapats en el traster després que un matalàs escalat foc. També s'ha sabut que els adolescents feien servir el traster com a lloc de reunió i no estava habilitat com a habitatge.
I encara a Catalunya s'ha detectat un nou cas de porc senglar infectat per pesta porcina fora de la zona 0 de 6 quilòmetres al voltant d'on es va trobar el primer animal infectat el mes de novembre passat.
La detecció del nou cas obliga a ampliar a 16 els municipis de la zona considerada com d'alt risc amb la inclusió de Sant Feliu de Llobregat i d'una petita part de la demarcació de Barcelona.
I avui l'avantprojecte de llei del Pla de Mesures Anticorrupció s'entrarà per de la sessió de control al Congrés dels Diputats. Això l'endemà que el Consell de Ministres l'hagi aprovat.
L'avantprojecte de llei modificarà fins a 18 normes per combatre la corrupció, la contractació pública, com ara fer públic i accessible el registre d'empreses que tenen prohibit contractar amb l'administració. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Se introducen cambios clave en el ámbito penal al ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años. Por tanto, se podrá dedicar más tiempo a investigar delito complejo. Y por último, con el objetivo de recuperar el dinero malversado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
I el Consell de Ministres també ha aprovat una deducció perquè els perceptors del salari mínim interprofessional no tributin i ha donat també llum verda un paquet d'ajudes de fins a 7.000 milions d'euros pels afectats per les darreres borrasques.
I de la crònica internacional, el Congrés de Perú ha destituït el president interí José Geri, qui ostenta el càrrec des de fa 4 mesos després de la destitució de Dina Boluarte.
La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República.
El país viu el vuitè canvi presidencial en una dècada i a falta de 2 mesos per les eleccions generals.
S'han presentat 100 mocions de censura contra ell per les investigacions per tràfic d'influències. D'una banda, està en el punt de mira per presumptes reunions semiclandestines amb empresaris xinesos contractistes de l'Estat. I, per altra, per suposades irregularitats en la contractació de funcionaris que havien tingut trobades prèvies amb ell al Palau del Govern. En les pròximes hores, el ple del Congrés ha d'elegir el successor de Geri.
I l'Iran i el Estats Units aconsegueixen consensos en la segona ronda de negociacions entre maniobres militars sobre el programa nuclear del país persa. S'han reunit durant més de 3 hores i mitja a Ginebra, Suïssa.
L'Iran s'ha mostrat disposat a la dilució de 440 quilos durant l'enriquit d'urani enriquit al 60% sempre que Washington també comenci converses sobre l'aixecament de les sancions. A més, el seu president assegura que no cerquen armes nuclears i que està disposat a dur a terme qualsevol verificació sobre el seu programa nuclear.
Ja hem arribat a les 7:49. Sortim ara a l'exterior. Fins a Pollença, avui en el primer dia de la Quaresma, els retira al Pi de Sant Antoni de la plaça Vella del municipi, un moment que cada any congrega a més públic que no es vol perdre la caiguda i el posterior repartiment de trossos del tronc com a record. A la plaça Vella de Pollença i pendent de tots els preparatius i el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni, està ja tot a punt.
Bon dia, Ida. Sí, els operaris ultimen ara els darrers detalls per retirar aquest pi. Dir-vos que ja han arribat els primers infants, que no es volen perdre aquest moment. Inclús han aprofitat per intentar pujar-lo a la part més baixa abans que el tallin. Molts d'ells fan cara d'emoció i d'expectació perquè no es volen perdre aquest moment. Han arribat els més petits, però també ho han fet els més grans, que no es volen perdre aquest moment, i n'escoltam algun d'ells.
Me'n recordo que per teu pino no hi havia més de 5 o 6 persones allí. Ara hi ha una gentada de por. Ara que tant per tallar com per pujar. Per tant, va més aquesta festa.
Cada any que puc venc i a Boreró, ara vindrà la meva filla i el meu net, i sempre m'ho enduïm un bocinet, si podem.
Els operaris ja han col·locat l'escala al pi per fermar-li la corda, que la col·locaran més o manco fins a la meitat, perquè en el moment de tallar-lo amb una motosserra per la part de baix puguin dirigir la seva caiguda. Recordem que el pi es retira avui perquè és dimecres de cendra, que és el primer dia de la Quaresma, i per tant ja no hi pot haver senyals de festa. Com ho he comentat, antigament la llenya d'aquest pi s'utilitzava per fer les espases dels moros i cristians de la patrona, i ara reparteixen aquests trossets de llenya entre els assistents perquè ho tinguin de record. Fins l'any que ve.
Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu. Tornarem a connectar fins a Pollença, anar fins a Pollença a partir de les 8, que és quan comença aquesta retirada del Pi de Sant Antoni. 7:50. I parlem ara d'una altra tradició, la del darrer dimarts, que ha tornat a Menorca amb l'enterrament de Camastortes, el personatge més popular del Carnaval Mahones.
I a la sala de Sant Antoni de Mahó s'ha celebrat la vela del difunt. Les vídues han plorat desconsolades, tot i la sospita més que fundada, que alguna ha fet servir els mocadors com a decoració. Més que res, perquè, compte, s'ha escampat el rumor que pot ser el final de Camastortes. No està realment mort del tot i prepara alguna sorpresa de darrera hora. Des de Sant Antoni i amb la companyia de l'agrupació d'amics de Camastortes, el seguici fúnebre s'ha traslladat després fins a l'esplanada.
No tenim paraules, això és un desastre.
Ho esperaven ja des de diumenge. Quina alegria! Sí, vaig dir, ara és d'aquesta. A veure si és d'aquesta que el fotrem dins la caixa.
Era pillo, molt. Desastres. Però l'estimava. No ens deixarà res, no, Ni un fil.
Estava pelant.
Però és igual, ens va fer disfrutar molt en vida.
I anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
En la bahía de Palma, lo primero que se ve, la catedral alumbra.
Hi han passat molts anys i potser ja no passa com quan cantava Bonet de Sant Pere, i amb tanta construcció costa de veure la seu, però aquest extraordinari edifici gòtic continua recuperant patrimoni i bellesa. Si fa uns dies parlàvem dels actes per l'any Gaudí, aquest dimarts s'ha presentat la rehabilitació de la capella del Sagrat Cor, una de les més importants de la catedral, i la primera intervenció rellevant d'una capella des de Miquel Barceló. Sandra Martínez.
Feia més de 10 anys que una lona la tapava. Els cruis, la humitat, el pas del temps, des del segle XIV, l'havien afectada profundament i es necessitava mà de metge per dur-ne endavant la recuperació que es va posar en marxa el 2024. Fer feina en aquesta capella amb el primer retaule barroc en pedra de Mallorca ha estat complicat. Pere Terrassa és el restaurador de l'obra.
Supos que per la falta d'experiència del constructor del moment van anar construint i en el mateix temps massissant la part de darrere, però no tant el retaule, en aquest cas seria part del mur, no? I qualsevol cosa, qualsevol humitat que afecti en el mur, automàticament traspassava ja per el retaule.
S'han recuperat els punts de ventilació que donen també llum en aquest espai, s'ha modificat el terrat, les gàrgoles i do tornen a vessar aigua quan plou i tot això s'ha fet amb materials i maneres de fer que han respectat la tradició i que han suposat, com sempre passa, més d'una sorpresa.
Les parts més profundes de la talla hi havia restos de guix, però no un resto de guix. No, estava molt continuat aquest guix fins que a un article de la Bassal, de l'època, que compten la reforma que va fer Sebastià Gili, que van davallar les sepulques, de Joan Llobet se va obrir i la Societat Arqueològica Juliana va fer unes improntes en guix que era la manera que tenien de fer còpies, com de fer un motllo, no? I, evidentment, amb aquest guix van quedar aquestes restes que molts tenien un poc descol·locats en el principi.
L'arquitecte director de les obres, José Velázquez, ha destacat la importància de fer feina en conjunt i també la necessitat de difusió d'aquestes recuperacions patrimonials.
Quien no conoce no comprende, quien no comprende no valora, quien no valora no estima y quien no estima no conserva. Y no solamente hay que hacer la obra, hay que también mostrarlo al público en general y que valoren los tesoros y lo que tenemos aquí en Mallorca, en la catedral particularmente, para poderlo preservar a nuestras generaciones futuras.
La capella llueix com fa segles que no passava i entre el públic més agraït que això passi hi ha el de les Agustines Germanes de l'Empar. Va ser la congregació fundada per Sebastià Gil, el canonge que va impulsar precisament la dedicació de la capella al Sagrat Cor. Entre totes elles, Soledat posava veu als sentiments.
Venia los domingos a misa y cuando estaba aquí, mientras arreglaban todo esto, yo le decía, ay amigo, estás entre rejas. Yo te traería un bocadillo, pero no me dejan. Y ya, bueno, ya cerraron todo esto para seguir con la restauración. Y bueno, hoy es un día grande.
El projecte de restauració, que ha tingut un pressupost de 652.000 euros, ha estat finançat íntegrament pel capítol Catedral de Mallorca. I aquest que escoltau ara, la banda britànica Kaiser Chiefs és la darrera incorporació al cartell del Mallorca Live.
I és que aquesta formació ja havia de tocar a l'edició de l'any 2020, però ho farà finalment, en aquesta ocasió, el dia 13 de juny. Aquesta banda d'èxit també és coneguda pel seu compromís social. De fet, han estat ambaixadors d'Amnistia Internacional. Han mostrat en públic el seu suport a l'acolliment de refugiats al Regne Unit. La seva actuació, de fet, serà el segon dia del festival, que enguany, a més, farà una festa de cloenda el diumenge, dia 14 de juny, l'endemà d'aquesta actuació del Kaiser Chiefs. I atenció, seran David Guetta ni més ni manco com a gran reclam. Les entrades disponibles a la web del Mallorca Live i a entrades.com. I parlant d'entrades... No sé com superar El festival MoboFest ha exhaurit els abonaments complets per la seva darrera edició en només 24 hores després de fer públic el cartell complet. De fet, ho fem precisament en aquest espai ahir al matí. Idò, ja s'han acabat aquestes entrades, que compta, recordem-ho, en aquesta edició del MoboFest amb Antònia Font, amb Maria Jaume, amb Ànimos Parrec també, i amb la banda argentina El Mató a un policia motoritzado, entre d'altres. Queden encara entrades per un sol dia, això sí que es poden adquirir al web del festival a un preu d'entre 33 i 39 euros.
Hem de dir que la festa, recordem-ho, serà de dia 23 a dia 25 de juliol al Puig de Consolació, al poble de Sant Joan. que escolta Mara Fera presenten demà dijous els seus temes en directe en versió acústica al Riff Club a Es Gremi, una cita doble perquè a més del concert també es presenta una hamburguesa que du el nom del grup. Una iniciativa que ha posat en marxa Es Gremi per promocionar els grups propis i que estarà a la carta durant més dies.
Una cita pensada per gaudir sense presses de música per una banda i de bon gust per una altra. Els xefs faran aquestes hamburgueses just per les ocasions en què facin concerts especials en aquest espai i d'aquesta manera. Tot i que no es pugui gaudir del concert, sí que es podrà degustar el plat durant més dies i despertar la curiositat, potser, dels clients respecte a la música que ha inspirat aquest plat. En tot cas, dèiem, la presentació serà en format acústic, per tant, només seran Robert i Joan, els dos artistes principals d'aquesta banda, els dos que estaran a damunt l'escenari en aquesta ocasió i que interpretaran algunes de les seves cançons més reconegudes, com aquest Always With You, així com temes nous en un format, però acústic, d'em, per tant, més pròxim i directe.
Amb Balsfera arribarem a les 8 del matí. Continua la informació aquí a Vetres Ràdio. Follow life.